Ràdio Estel, sempre amb tu.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Francesc reivindica els dos nous sants com a models per la renovació de l'Església. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
De vos guard, amics de la taula del Evangeli, siguin benvinguts a aquesta nova edició del programa. Comentarem les lectures del diumenge tercer de Pasqua, que és el que avui celebrem a l'Església. Som els estudis de Ràdio Estel a Barcelona i els nostres contertulians són Roser Soler i mossèn Cinto Busquet, els qui tot seguit els hi presento. Roser Soler és de la parròquia del Crist Rei de la Sagrera, de Barcelona, membre del col·lectiu de dones en l'Església i de l'Associació de Teòlogues Espanyoles i també de l'Associació Europea de Dones Investigadores en Teologia. Hola, què tal?
Hola, gràcies.
Gràcies per haver acceptat la invitació a venir aquest diumenge també. Mossèn Cinto Busquet és membre del Moviment dels Focolars, doctor en Teologia Fonamental i treballa pastoralment al Bisbat d'Urgell. Què tal?
Molt content de tornar a ser aquí amb tots vosaltres.
Estem en un ambient pasqual, les lectures ens hi acompanyen per donar-nos molta llum i per posar entusiasme, vida, il·lusió en els nostres oients amb, amb aquests textos tan bonics.
Som a Pasqua.
I s'ha de notar, no? S'ha de notar, sí.
El Senyor és viu.
Amics, la taula del Evangeli té Melcior Querol com a director, l'Àlex Alsina com a productor. Els controls avui en les bones mans d'en Jordi Carretero. Els parla Maria Marín en la presentació i conducció del programa. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer de Pasqua és dels Fets dels Apòstols i del capítol segon.
El dia de Pentecosta, Pere es posà dret amb els onze, alçà la seva veu i digué a la gent: «Homes de Judea i tots els que viviu a Jerusalem, escolteu bé i sapigueu això que us dic. Jesús de Natzaret era un home que Déu acredità davant vostre obrant entre vosaltres, per mà d'ell, miracles, prodigis i senyals. Tots ho sabem prou. Doncs bé, d'acord amb la decisió que Déu havia pres i coneixia per endavant, Jesús de Natzaret va ser traït, i vosaltres el vau matar fent-lo clavar la creu per uns homes sense llei. Però Déu l'ha ressuscitat i l'ha alliberat dels llaços de la mort, que de cap manera podia retenir-lo captiu. Perquè David, referint-se a ell, deia: «Sempre tinc present el Senyor, amb ell a la dreta mai no cauré. El meu cor se n'alegra i em faig festa tot jo. Fins al meu cos reposa confiat. No abandonareu la meva vida enmig dels morts, ni deixareu que es corrompi el qui us estima. M'ensenyareu el camí que du a la vida, joia i festa des dia a la vostra presència. Germans, us he de parlar clar. El patriarca David va morir i va ser enterrat en un sepulcre que avui encara podem veure. Però ell, que era profeta i coneixia el jurament de Déu de fer pujar al seu tron un dels seus descendents, havia contemplat en visió profètica la resurrecció de Crist i en parlava quan deia que Déu no l'havia abandonat enmig dels morts ni havia deixat que es corrompés el seu cos. Aquest Jesús, doncs, Déu l'ha ressuscitat. Tots nosaltres en som testimonis i ara que la dreta de Déu l'ha glorificat, ha rebut del Pare l'Esperit Sant com estava promès i l'ha donat en profusió. Això és el que vosaltres veieu i sentiu.
Fragment del discurs de Pere el dia de la Pentecosta, adreçat als jueus i també els convocats a l'Església de Jesucrist que acabava de néixer. I ho fa amb una idea central, que Déu Pare ha ressuscitat Jesús de Natzaret i l'ha alliberat dels llaços de la mort. En Jesús s'ha complert el pla de Déu anunciat a les Escriptures. Qui vol començar? Mossèn Cinto?
Bé, és el primer testimoni potent, articulat, del qui estava a cap de la comunitat dels deixebles de Jesús sobre la resurrecció del Senyor. I em sembla que, encara que hagin passat 2.000 anys gairebé des d'aquest anunci, l'actualitat de la resurrecció de Jesús és molt evident, en el sentit que a la societat on ens trobem, crec que fins i tot persones batejades, persones que viuen en un context culturalment cristià, no s'ho acaben de creure del tot o pensen que quan nosaltres ens referim a la resurrecció de Crist ho fem d'una manera mítica o simbòlica. I com diu Sant Pau, molt bé, si Crist no hagués ressuscitat, la nostra fe seria vana. Crist realment va patir i va morir per amor, i realment el seu cos, com diu aquí el text que acabem de llegir, no va conèixer la corrupció. Certament ningú va veure Jesús ressuscitar. Per tant, no sabem exactament què va passar. És a dir, quan aquell cos que varen deixar el Divendres Sant al sepulcre va desaparèixer d'aquest món. El que sabem, i els testimonis que tenim, és de els seus deixebles, des de la Magdalena, que el van veure viu, que aquell Crist, aquell mateix Crist amb qui havien conviscut, era viu.
Ah. A mi no, només puc corroborar tot el que acabes de dir, perquè és així, i m'agrada poder-la viure en tota profunditat quan dius estic visquent aquesta plena Pasqua de la resurrecció, no? És un fet, i aleshores, assumint també tot el que has dit i subratllant-ho, penso que per nosaltres també és una invitació a reconèixer el pla de Déu. El pla de Déu, doncs, en la història, i el pla de Déu en cada un de nosaltres, no? Ell no ens abandona en el camí que du a la vida. De la mateixa manera que Jesús va ressuscitar, és una garantia, és la penyora, doncs, que jo no sé com serà aquesta resurrecció, ni vull entrar-hi, m'és igual. Amb la fe dic que nosaltres també ressuscitarem en Crist i que això jo ja en tinc prou. Però també hi ha l'altre aspecte de Pere pren la paraula enmig i diu, no? Doncs també és una altra vegada una manera de recordar la missió que hem rebut en el baptisme, com de dir, com dic jo avui Crist ha ressuscitat a tots els meus germans? I haig de sortir a dir-ho, no? I amb quines paraules, doncs, ho puc dir. I aleshores, quan penso això, dic, no saps com fer-ho i com ho diràs, però tenim l'esperit. I aleshores, doncs, potser ens fiem poc i no... I ens fiem poc i tenim por de dir-ho amb les nostres paraules, no?
I em sembla que també un punt és el fet de no pensar que quan nosaltres diem Crist ha ressuscitat ens estem referint només a un fet històric de fa 2.000 anys, sí, perquè, bé, podria, sí, com altres religions diuen altres coses, doncs mira, nosaltres diem aquesta. Sí. Sinó, quan comuniquem Crist és viu, per a mi, sí, per als meus companys, Crist avui és algú que continua donant-nos aquest esperit del qual ens parlaves abans, ens continua donant aquest esperit que ens dona una força que enlloc més la trobem, que ens garanteix no només el fet que després, quan morirem, d'una altra manera continuarem vivint, sinó ara, aquesta vida eterna, aquesta vida nova, ja, aquesta dimensió de la resurrecció, ja d'alguna manera sentim que ja funciona a les nostres vides.
Ara i aquí.
Ara i aquí. Sense tampoc excloure que cal també un anunci explícit d'aquesta nostra esperança després de la nostra mort, que és molt explícita.
Una raó de la teva fe.
Sí, que no ens dissolem amb una energia còsmica indefinida, sinó que realment aquest jo podrà tenir una continuïtat en Déu. Això és el que avui em fa viure.
El salm d'aquest diumenge tercer de Pasqua és el número 15, verset aquest salm, i té per resposta: ensenyeu-me, Senyor, el camí que duu a la vida. I podem veure, doncs, que és un salm atribuït a David, que mostra la confiança absoluta en Déu com a garant de la seva vida, en aquest cas. Parla David, però per extensió nosaltres també ens identifiquem. Què diríem d'aquest salm, vostès?
Sí, Pere ja l'ha citat ell mateix, a la primera lectura que acabem de llegir. El fet això que, precisament, exactament, aquest senyor ressuscitat, aquest senyor de la vida, ens ensenya, és el camí, ell és el camí, la veritat i la vida, però és el camí que ens du a una vida més plena.
Ara, beneït sigui el Senyor que em dona el seny per reconèixer-ho.
Exacte.
Perquè jo, els signes hi són, la presència hi és. Aleshores, el que ens falta a nosaltres és poder reconèixer aquests signes, poder reconèixer, aleshores, necessito aquest seny que em ve de l'esperit, no? Però de reconèixer-la en els més petits, en els més grans, en el sofriment, en el goig, en el treball, en l'atur. De dir, tot pot ser un signe que em mou a un compromís amb els altres per donar explícitament o implícitament, doncs, aquest anunci joiós de l'Evangeli, no?
Aquí diu: sempre tinc present el Senyor, amb ell a la dreta mai no cauré, diu un verset aquí del Salm. Potser si tinguéssim en compte això de manera continuada, o intentar-ho, a la nostra vida, potser a vegades no ens ofegaríem, no ens angoixaríem, no tindríem aquest neguit que a vegades ens omple. No?
I
no...
El Senyor ressuscitat és realment una presència d'algú que ens acompanya en el nostre camí.
I això ho pots viure també inclús quan tu fas aquest camí pel carrer, no? Mentre vas a buscar el metro, l'autobús, quan condueixes, no? I que vas dir, el meu cor se n'alegra, no? I amb aquesta gent que van a l'autobús, que van al metro, que està caminant, que està comprant, que està en el carrer, m'alegro amb aquesta gent, no? Me n'alegro si puc, doncs, fer alguna cosa més, però en tot cas, alegrar-me'n, no? Vull dir, viure-ho en aquesta perspectiva, no?
Proposo que passem ja a escoltar la segona lectura, va bé? És de la primera carta de Sant Pere i del capítol primer.
Estimats, vosaltres invoqueu com a pare aquell que judica cadascú segons les seves obres, sense fer distincions. Per tant, vetlleu sobre la vostra conducta durant l'estada en aquest món. Penseu que heu estat rescatats de la manera absurda de viure que havíeu heretat dels vostres pares, no pagant un preu que pot perdre valor, com serien la plata o l'or, sinó amb una sang preciosa, la de Crist, sacrificat com un anyell sense tara ni defecte. Abans de crear el món, Déu havia decidit el seu destí i ara, a la fi dels temps, l'ha manifestat per vosaltres, els qui, per ell, heu cregut en Déu, que l'ha ressuscitat entre els morts i l'ha glorificat. Per això teniu posada en Déu la fe i l'esperança.
En la segona lectura d'aquest diumenge tercer també ressonen els temes del naixement nou per la fe en Crist ressuscitat i l'esperança a la qual són cridats els creients, insistint en la vida nova que ha de menar el cristià. Això de naixement nou, vida nova, a què sona? A què ens sona a nosaltres? Perquè quan parlem de néixer de nou, què entenem veritablement els cristians en la vida quotidiana, en la vida que portem tots treballant en la família, en ambient social, en l'esport, amb els amics, amb els companys de treball. Què entenem? Què creuen que...
Home, aquí l'autor de la primera carta de Sant Pere utilitza aquesta expressió tan forta que fora de la vida cristiana, abans del nostre compromís com a cristià, teníem una manera absurda de viure, que havíem heretat dels nostres pares. És a dir, hi ha una manera de viure que consisteix només en una superficialitat, en un anar fent, en un dia a dia, o encara pitjor, que pot consistir en un buscar de manera fins i tot malèvola els propis interessos i prou. Aquesta és la manera absurda de viure, que trobant el Crist, trobant la seva manera de viure, la seva proposta de vida, ens ha empès a fer una decisió ètica.
Doncs vigilem com ens comportem.
Exactament, és el que ens diu l'autor d'aquesta carta. És a dir, no, no us penseu, allò que també, en aquest moment, també moltes persones que ens diuen, a vegades, no?, a la gent d'església, diu, jo ja puc ser bona persona sense tota aquesta parafernàlia i tot plegat, no? Certament, ser cristians no consisteix a ser només a ser bones persones. Hi ha molt bones persones que sí, són d'altres religions o no en tenen, etc. Però, al mateix temps, ser cristians vol dir ser almenys bones persones. Almenys.
Bueno, però, sí, i que no podem viure de qualsevol manera. Quan he dit abans, a veure com ens comportem, no? A veure, jo la teoria me la sé molt bé, de veritat. El problema és quan em toca veure per mi mateixa, no puc viure de qualsevol manera. De totes maneres, doncs em dona confiança que Déu és imparcial i jutja a tothom per igual, no? I a més amb tot l'amor, no? Però que no hi ha privilegis especials. Doncs, bueno, ja sap de com estem fets. I aleshores, doncs, anem vivint. T'aixeques, caus, t'aixeques i caus. Però cada vegada, també, d'una manera que pots anar aprenent com anar canviant. Hi ha una exigència moral. Jo penso que de la lectura es desprèn que hi ha una exigència moral a viure d'una altra manera. No ens podem comportar com abans.
Exactament. I per tant, doncs, cadascú, segons allò que creu que ha de fer, segons el context on es troba, estem convidats a un canvi, a una conversió, a una metanoia, a alguna cosa més. No? El cristià sempre aquell que es pregunta què puc fer de més, què em demana el Senyor avui, què em demanen els meus germans avui.
Què estic disposat a sacrificar? Si el preu que ha pagat Jesucrist és amb la sang, jo què estic disposada a sacrificar, doncs, per viure? Perquè la vida m'ho demana, això. I quan abans dèiem de solidaritat o de la pregària en comú, això vol dir que tu també alguna cosa, per comoditat, a vegades, doncs, que et toca, doncs, sacrificar alguna cosa perquè l'altre pugui viure més bé. Què estic disposada a sacrificar, no? I això sí que neguiteja en el bon sentit de la paraula, de dir, no em puc quedar dormint tranquil·lament, m'haig de comprometre, no? Què vol dir viure la resurrecció en definitiva avui, no? I aquesta alegria que deia abans, doncs, que visc quan vaig pel carrer, quan parlo amb una persona, quan estic fent una feina, com la visc i què irradia aquesta perspectiva, no?
Uh-huh. Alguna cosa més, que sigui breu, sobre el com afegir-hi aquesta lectura tan rica, o passem
la perspectiva esperança. Uh-huh. La perspectiva esperança penso que és important, de dir, encara que jo em pregunti, que m'interrogui, que em neguitegi, ho haig de fer en la pau interior, perquè tinc l'esperança de que amb Crist és possible. Si amb Crist ha sigut possible, també ho és amb mi, i haig de viure amb aquesta perspectiva, no? Uh-huh.
Aquest Crist que s'ha donat totalment per mi, per nosaltres, és el que fa possible que jo avui pugui donar-me totalment pels altres. Uh-huh. Ah.
Molt bé. Doncs ara passaríem a escoltar la darrera lectura, que és l'Evangeli, però recordem, doncs, als oients que estem fent aquesta tertúlia amb la Roser Soler, de la parròquia del Crist Rei de la Sagrera, Barcelona. És membre del col·lectiu de dones en l'Església i de l'Associació de Teòlogues Espanyoles i també de l'Associació Europea de Dones Investigadores en Teologia. I amb mossèn Cinto Busquet, que és membre del Moviment dels Focolars, doctor en Teologia Fonamental i treballa pastoralment al Bisbat d'Urgell. Ara sí, passem a escoltar l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 24.
Aquell mateix diumenge, dos dels deixebles de Jesús se n'anaven a un poble anomenat Emmaús, a 11 quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells comentant aquests incidents. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix els aconseguia es posar a caminar amb ells, però Déu impedia que els seus ulls els reconeguessin. Ell els preguntà:
«De què discutiu entre vosaltres tot caminant?»
Ells s'aturaren amb un posat trist, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué:
«De tots els forasters que hi havia aquests dies a Jerusalem, ets l'únic que no saps el que ha passat.»
els preguntar.
Què?
I contestaren.
El cas de Jesús de Natzaret s'havia revelat com un profeta poderós en obres i en paraules davant Déu i el poble. Els grans sacerdots i les autoritats del nostre poble l'entregaren perquè fos condemnat a mort i crucificat. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Ara, de tot això, ja fa 3 dies. És cert que unes dones del nostre grup ens han esverat. Han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el cos, i han vingut a dir-nos que fins i tot se'ls han aparegut uns àngels i els han assegut i els han assegurat que ell és viu. Alguns dels qui eren amb nosaltres han anat al sepulcre i l'han trobat tot exactament com les dones havien dit, però ell no l'han vist pas.
Ell els digué:
sí que us costa d'entendre. Quins cors tan indecisos a creure tot allò que havien anunciat els profetes. No havia de patir tot això el Messies abans d'entrar en la seva glòria?
Llavors, començant pels llibres de Moisès i seguint els de tots els profetes, els exposava tots els llocs de les escriptures que es referien a ell. Mentrestant, s'acostaven al poblet on es dirigien, i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells el forçaren pregant-lo:
queda't amb nosaltres, que ja es fa tard i el dia ha començat a declinar.
Jesús entrà per quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava. En aquell moment se'ls obriren els ulls i el reconegueren, però ell desaparegué. I es deien l'un a l'altre:
no és veritat que els nostres cors s'abrosaven dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?
Llavors mateix s'alçaren de taula i se'n tornaren a Jerusalem. Allà trobaren reunits els 11 i tots els qui anaven amb ells, que deien:
realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó.
Ells també contaven el que els havia passat pel camí i com l'havien reconegut quan partia el pa.
Un altre relat evangèlic que ens és ben conegut, el de l'aparició de Jesús als deixebles de Maús, narrat per Lluc amb exquisida delicadesa i ben estructurat. Un bon relat catequètic, en definitiva, no? Com tertulians, què hi dirien? Roser, vol començar vostè?
Jo penso que, precisament potser seguint aquesta perspectiva que has dit de la catequesi, no? Trobar Jesús és situar-se en el camí de la promesa, no? I aprendre a viure en aquest camí, no? Situar-se enmig de la promesa, enmig del món, perquè la taula de la paraula de Déu reclama la taula de l'Eucaristia i, com vam dir el diumenge passat, reclama, això vol dir també la taula del compartir, la taula de la solidaritat, no? O sigui que no puc separar res, no? I això és el que ens pot ajudar, o que jo veig que ens pot ajudar, en la, o que ens fa compartir amb tots aquells que ho estan intentant i partint de Jesús mateix, en la transformació del sofriment d'aquest món, no? Això aquest seria un dels aspectes, no? Sobretot aquest aspecte de camí. Deia, Maria Magdalena va sortir de nit i al trenc de l'alba va al sepulcre i descobreix el que hi ha, no? O el que no hi ha. Però que Jesús ha ressuscitat. Aleshores, també nosaltres d'aquest camí anem des de la foscor a l'alba per descobrir, doncs, que Déu ha ressuscitat, no? O sigui que aquest camí d'esperança, de llum i de la seguretat que la trobarem.
Jo m'agradaria també fer un paral·lelisme del moment que vivien els deixebles de Maús amb el que estem vivint nosaltres també aquí a casa nostra en aquest moment. Certament com a Església Universal, ara amb el Papa Francesc i tot el que això ha comportat, vivim un cert moment de glòria i molt positiu. Però això no treu que encara a casa nostra vivim una situació, unes circumstàncies que sovint crec que ens podríem identificar bé amb aquests dos deixebles que s'allunyen de Jerusalem i que pensen que la cosa, doncs, ja s'ha acabat tot o no saben com fer-s'ho. La situació eclesial, que d'envelliment, una situació objectiva de dificultat en transmetre, en comunicar, en compartir la fe amb les generacions més joves, en expressar-la d'una manera també sociològica, potent. I en aquest moment també Jesús crec que també ens diu: no sé que us costa d'entendre, quins cors tan indecisos a creure tot allò que havien anunciat els profetes. No havia de patir tot això el Messies abans d'entrar a la seva glòria, potser també nosaltres, com una església en camí, com el cos de Crist que fem camí a la història, també aquí, a la nostra societat, havíem de passar, i potser hem d'acabar de passar, un procés de purificació per arribar doncs, a una església més segons allò que el Senyor, l'Esperit, ens demana en aquest moment, més d'acord al cor de l'Evangeli. Per tant, jo llegeixo i em ressona aquest Evangeli d'una gran actualitat pel moment eclesial que vivim, d'una gran esperança, perquè aquest Senyor fa camí amb nosaltres. Si fóssim nosaltres que ho hem d'arreglar amb programes pastorals, que ho hem d'arreglar sent més presents a la xarxa, de no sé de quina manera, si ho hem d'arreglar perquè mil coses, el que ja hem parlat amb, i continuem parlant en moltes reunions i trencant-nos-hi el cap. No? Si ho haguéssim d'arreglar així, crec que no ens en sortiríem. Però com que el protagonista real de tota la història de l'Església és sempre el Senyor ressuscitat, aquest Senyor ens troba en aquest camí, en aquest tombant de la vida, i ens diu, no esteu tan tristos, Vivi.
Però quantes lloses hem de treure perquè Jesús pugui ressuscitar? Quantes lloses penso que hem d'aixecar nosaltres mateixos partint de l'Evangeli perquè realment la llum de Crist pugui veure's. Dintre de l'Església, també. Perquè no revisem una colla de coses. Tu parlaves abans, has dit la parafernàlia. Potser és una de les coses que hauríem de revisar, eh? Amb quantes catedrals...
Bé, això, sí, però bé, sí, el Papa Francesc ens dona un exemple. Signes. Doncs cadascú, al seu nivell, no? I també tenim present, veig que també el Papa és molt prudent, té molt present, vull dir, ve de l'altra part del món respecte d'Europa, i per tant és conscient doncs, que l'Església és universal, les sensibilitats són molt diferents segons les cultures, que una cosa feta a Roma d'una certa manera es pot llegir de moltes maneres, però envia els seus signes. Llavors cadascú on ens trobem, en el context on ens trobem, crec que hem de fer aquest camí sense creure'ns Napoleó.
No, però tant que els fem.
Sí.
Perquè no sigui cas que el Papa estigui fent uns signes i on aquí n'estigui fent uns altres i que no els sàpiga llegir. I això passa. I això passa i passen a les parròquies, passen als bisbats i passa a molts llocs de dintre de l'Església. Aleshores, jo i tant que reconec el signe, bueno, o que vull reconèixer, o que vull estimar aquests signes del Papa doncs, que els està obrint llegint l'últim document, doncs t'animes doncs, a veure què ets d'anar arreglant. Però com tal de que nosaltres ho fem, que si només són signes que fa el Papa Francesc, l'Església no canviarem. No poden ser només els seus signes. O sigui, ell ens anima, és el que va al davant. I jo vull seguir, i vull que es vagi fins al fons i que es revisin una colla de coses que estan... Pues que encara anem en la foscor, que encara estem en aquest camí doncs, d'Emmaús, que encara estem que no descobrim aquest company, que encara estem que hi ha una colla de coses que des de fa segles doncs, s'han anquilosat en l'Església i que continuen anquilosades. I que nosaltres, però tenim la possibilitat de poder-ho fer, val la pena.
Sí, sembla que el secret és... no anar sols, és a dir, caminar
sí.
Junts de dos en dos, com els deixebles de Jesús, i convidar a Jesús a entrar a casa nostra, que sigui ell que ens il·lumini aquella situació concreta, que després haurem de ser nosaltres a tractar doncs, de canviar-la. Però no fer la batalla sols, fer la batalla amb els altres i amb aquest Jesús que ens portem a casa.
Bé, un bon consell entre la Roser i mossèn Cinto, un bon consell...
Aixecar lloses.
Sí, per exemple. Molt bé, doncs molt agraïts
a la... I bona Pasqua per tothom.
Això mateix. Molt agraïts a la Roser Soler perquè ha participat en el nostre programa aquests dos diumenges. Gràcies, Roser. Gràcies també a mossèn Cinto Busquets.
A tu, Maria, i a tots vosaltres.
I, com no, també a vostès, moltíssimes gràcies, perquè setmana rere setmana són en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Principat. Ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic en els quals doncs, ens parlen amb suggeriments, amb opinions o amb comentaris sobre la taula del Evangeli. Sisplau, si ho desitgen, continuïn fent-ho. Recordo l'adreça taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Els ha parlat Maria Marín. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.